Les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 11 de juny, i avui, com fem el segon dijous de cada mes, dedicarem bona part del programa al debat polític, un debat que avui centrarem en assumptes que són competència del Consell d'Eivissa. Ara mateix saludarem els participants que ens ajudaran a enriquir aquest debat, i abans d'acabar el programa també repassarem el més destacat de l'agenda cultural del dia. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nieves, hem de començar la repassada a l'actualitat amb crònica de successos, perquè 5 persones han hagut de ser ateses aquesta matinada per un incendi declarat a un edifici de Platja d'en Bossa que va haver de ser desallotjat.
Sí, el foc es va iniciar passada la mitjanit a la segona planta de l'edifici Gemini al carrer Porreres de Platja d'en Bossa, al municipi de Sant Josep. Va afectar un total de 3 habitatges, però més de 20 vivendes de l'immoble van ser desallotjades. 5 persones van ser ateses al lloc de l'incendi, totes per inhalació de fum, però no van haver de precisar trasllat a cap centre hospitalari. Al lloc de l'incendi es van mobilitzar agents de la Guàrdia Civil, efectius del Parc Insular de Bombers i 3 ambulàncies del 061.
I canviem ara d'assumpte per parlar d'una festa il·legal amb un miler de persones desmantellada al municipi de Sant Antoni. S'ha aixecat acte per vulneració de la normativa d'activitats i altres possibles infraccions, ja que la celebració es va fer en sol rústic a Buscastell.
Sí, l'actuació conjunta de la Policia Local de Sant Antoni i de la Guàrdia Civil es va dur a terme dimarts, després de detectar la promoció de l'esdeveniment a les xarxes socials i també per queixes veïnals, per renou i per estacionament massiu de vehicles a la zona de Can Mulo, entre Buscastell i Sant Mateu. En arribar al lloc, els agents van comprovar que els organitzadors havien habilitat un servei llançadora per transportar els assistents fins a la finca. A la festa hi havia prop d'un miler de persones amb pulseres identificatives d'accés. La celebració tenia diverses zones musicals, barres de servei de barres, una àrea de restauració, un carrusel portàtil, lavabos químics, grup electrògens i fins i tot una ambulància amb personal sanitari. La intervenció policial va provocar la finalització anticipada de la festa, que estava previst que s'allargués fins al vespre. La investigació continua oberta per determinar totes les responsabilitats derivades de l'organització d'aquest esdeveniment.
I continuem parlant d'intrusisme, Nieves, perquè la policia local d'Eivissa ha obert 5 expedients en una setmana per lloguer turístic il·legal.
2 dels casos es van detectar gràcies a l'avís de Ciutadans mitjançant la línia verda. En un tercer expedient, els mateixos ocupants de l'immoble van reconèixer haver-lo llogat una setmana per 20.000 euros. L'Ajuntament d'Eivissa recorda que el lloguer turístic en edificis residencials plurifamiliars està prohibit i que les sancions poden arribar als 400.000 euros en els casos més greus. El consistori estudiarà aplicar sancions urbanístiques addicionals per canvi d'ús residencial a turístic, amb multes que poden suposar el 75% del valor de l'edificació. De fet, la Junta de Govern local ha confirmat ja una sanció de prop de 800.000 euros a l'entitat responsable d'un cas de lloguer turístic il·legal.
I de fet, Nieves, no deixem el municipi de Vila, perquè ha nascut la plataforma ciutadana Veïns de Sa Plaça de Sa Colomina, amb l'objectiu d'aturar la reforma que ha presentat l'Ajuntament.
Si el moviment que aplega veïns i comerciants no està d'acord amb els detalls de l'avantprojecte que ha presentat l'equip de Rafa Triguero per la zona, com per exemple les grades, que creuen que poden afavorir conductes incíviques, o el parc de cans, perquè aquesta plaça està poc ventilada. També reclamen més espais d'obra. Escoltem Paquita Rivas, vecina de la zona.
Mantenerlo y dejar como está, que quieren poner algunos árboles más mejor, pero no quitar nada, no quitar el césped, que es una pradera, en verdad, que no necesita tampoco tanta agua, porque eso da frescor. Si lo cambian a un pavimento, esto va a ser un horno luego a la noche.
I avui acabem aquest repàs a l'actualitat, Nieves, amb una informació dramàtica sobre migració, perquè més de 500 persones han mort en els primers 5 mesos de l'any a la ruta migratòria entre Algèria i Espanya, la majoria a prop de les Balears. Són un 54% més de víctimes que va comptabilitzar l'ONG Caminando Fronteras en les mateixes dates de 2025. A tot l'estat la xifra s'eleva fins a les 1.317 persones.
Sí, al litoral de les Illes la Guàrdia Civil ha rescatat més d'una trentena de cossos en aquest any, però n'hi ha molts que queden enmig de la mar. Segons l'ONG Caminando Fronteras, la ruta migratòria entre Algèria i les costes espanyoles s'ha cobrat la vida de 507 persones, moltes d'elles a prop de les Balears. Són un 54% més de les que es van comptabilitzar en el mateix període de 2025. Aquest passat dilluns es va enterrar un dels darrers cadàvers apareguts a la costa de Formentera, on en el seu cementiri ja hi ha 27 cossos sense identificar. 1.317 persones migrants han mort només en els 5 primers mesos de l'any, tractant d'arribar a les costes espanyoles. 142 eren dones i 129 eren menors d'edat. 27 embarcacions van desaparèixer amb tots els passatgers a bord. Des de Caminando Fronteras es demana una millora en els sistemes de localització per reforçar la protecció del dret a la vida i recorden el dret de les famílies a saber i de les víctimes a ser reconegudes.
I de posar aquesta xifra damunt la taula perquè no es quedi només en una xifra, sinó que totes aquestes persones que hi ha darrere de les xifres tenien vides que mereixen dignitat, famílies que mereixen, com dèiem al final d'aquesta notícia, saber quin ha estat el futur d'aquests familiars que han perdut a la mà. Nieves García Gálvez, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i gairebé 11 minuts. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat. 2 minuts i tornem de seguida per posar en marxa el debat polític aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, vam escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
I 13 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com feim habitualment el segon dijous de cada mes, avui, i atenció, per última vegada aquesta temporada dedicarem pràcticament la totalitat del programa en el debat polític, un debat que centrarem en assumptes que són competència del Consell d'Eivissa i per ajudar-nos a enriquir aquest debat a aquesta hora ja podem saludar en Toni Ramon del Partit Popular. Molt bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Tenim en Elena López del PSOE. Molt bon dia.
Bon dia.
Ana Mònica Fernández d'Unides Podem. Molt bon dia.
Bon dia.
I en Jaime Díaz d'Entre Sotos de Vox. Molt bon dia.
Muy buenos días.
Idò, el primer assumpte que avui volia posar damunt la taula ens porta a parlar de serveis socials i de la dotació econòmica que es destina a les associacions del tercer sector, i és que aquesta setmana hem conegut que EMIF, l'Associació d'Esclerosi Múltiple de les Pitiusa, reclama al Consell d'Eivissa 190.000 euros pels serveis oferits des del passat mes de desembre. Des de l'entitat asseguren que si poden tirar endavant en aquestes alçades de l'any és gràcies al suport d'empreses privades de l'illa que hi col·laboren de manera solidària. Què opineu d'aquest assumpte que evidentment ens ha de preocupar a tots? Toni Ramon, del Partit Popular.
Sí, aquí pues, s'ha donat una casuística, jo diria que molt puntual. Per supost és una situació que jo crec que no és, sé que ningú voldria, no? Però bueno, hi ha que anar a lo que és la realitat dels assumptes i quina és la realitat de les administracions el dia a dia, no? Hi havia un conveni en els 24 i 25 que era, si no m'equivoc, d'un any, més un any, que va ser vençut, i senzillament ara pues, s'està en el procés per poder tornar pues, a licitar aquest conveni, en aquest cas amb EMIF, que el que busca és pues, millorar les condicions, no? Que tinga més dotació, que tinga més places, que pugui treballar més gent, i bueno, pues, a l'administració pública pues, sempre passen coses administratives, no? En aquest moment n'hi ha un impediment administratiu que s'està resolguent, n'hi ha una acumulació del pagament d'unes factures de l'any 2026 que, si la informació no falla, s'apagarà les pròximes setmanes, i aquesta licitació, que no contrata, que serà no només per dos anys, sinó serà per quatre, també es té que resoldre en poc temps. No? Entonces, jo crec que aquí l'important és quines es fondos a qüestió. Aquí l'important és que han de treballar pels assumptes i pels problemes que n'hi ha. N'hi ha un problema, per supost que n'hi ha, i n'hi haurà molts més problemes, però l'important és posar-se a treballar per solucionar-los, per respondre davant els ciutadans, com per exemple s'ha fet en la creació de la cartera de serveis. És a dir, nosaltres quan vàrem entrar a governar en el Consell, vàrem per primera volta crear la cartera de serveis, que posa una mica d'ordre en tot el que correspon a serveis socials i que identifica les necessitats de serveis socials. No? Entonces, pues, bueno, jo crec que en aquest sentit, i entenguent la situació de l'EMIF, es transmetre un missatge de tranquil·litat. Problemes sempre n'hi ha, però l'important és estar damunt d'ells, resolver-los, i en aquest cas concret d'EMIF, jo crec que es resoldrà sense més perjudicis.
Moltíssimes gràcies, Elena López.
Bé, jo crec que el primer de tot és de felicitar i reconèixer la feina que fan des de l'associació d'EMIF, la qual conec molt, molt properament dels meus anys com a regidora. El local el tenen a Vila, un lloc sí, molt cèntric, i jo crec que la coneixem tots pues, per una cosa o per l'altra. EMIF és una associació dedicada a l'esclerosi múltiple, però que acaba atenent a moltíssims, molts més usuaris. Pues, estan parlant de persones amb ictus, persones a lo millor que han tingut un accident de trànsit. Vull dir, la seva funció és essencial, no? I és molt important a la nostra societat, i acaba fent una funció on les administracions no arriben. En aquest cas, pues, bueno, òbviament, des del Partit Socialista entenem que s'ha de resoldre de manera urgent. També hem demanat i volem saber quantes més associacions estan en aquest cas, perquè entenem que no és l'única. EMIF és la primera en sortir, ja sé que has dit, ja sé que sabeu, però parlant del tràmit que és d'una subvenció ordinària, òbviament altres entitats socials entenem que han d'estar en la mateixa situació. Per tant, exigir en el Consell Insular i en el Partit Popular que es posin les piles i que lluitin i compleixin amb aquests serveis socials tan necessaris. No? Estan parlant d'un abandonament absolut d'un concert que ha caducat, que s'han pagat, si no estic equivocada, 6 dels 18 mesos, i estan parlant que EMIF presta diferents serveis, presta servei de centre de dies del qual que se reclama aquesta factura, però estan parlant també de que on hi ha Un problema greu és el que se li diu Servei d'Atenció i Promoció d'Autonomia Personal, no? Que és un servei integral que des de 2023 estan sense aquesta concertació de servei. Això on us du? Pues a una foto clara de les polítiques del Partit Popular, perquè aquest servei depèn del govern balear i del Consell Insular. Hem de recordar que el 2023 és quan el Partit Popular va entrar en el govern balear, no? De la mà d'Ana Marga Proens. Per tant, claríssimament, una mostra més de com, quan ells governen, es menyspreen i s'abandonen els serveis públics, com aquest cas s'alarma de que estan a punt de desaparèixer, no? A EMIF, si no fos per a sous d'empreses privades o de col·laboradors, a dia d'avui possiblement tindria molt difícil subsistir. No és el primer cas que veiem. Estan parlant de serveis públics, com pot ser la sanitat pública, l'educació pública, l'escola de turisme més a nivell local, estan parlant de CTV, que després en parlarem. És tot el mateix modus operandi.
Moltíssimes gràcies, Mònica Fernández.
Bueno, yo creo que al Partido Popular siempre se le olvida que detrás de todas estas cosas hay personas, no números a los que se puede dejar esperar tantos meses en cobrar, ¿no? Y que las personas que atiende la asociación de esclerosis múltiple son muchos, como ha dicho bien Elena, hay muchos servicios que hacen. Yo creo que el Partido Popular lleva gobernando el Consell ya hace 7 años. Creo que no les viene de nuevo, ¿no? Que la administración es lenta. Tampoco les viene de nuevo que el concierto o el convenio se ha acabado en 2023 o en 2024 y que los convenios se renuevan a tiempo y no se dejan pues hasta el último momento, pues a ver, a lo mejor tenemos suerte y entra alguien más y no tenemos que hacer nosotros el trabajo, ¿no? Yo creo que si el Partido Popular no ha conseguido pagar facturas. A mí me gustaría saber si los servicios que se han prestado se han hecho con contratos menores o se han hecho con contratos verbales, ¿acaso? O simplemente se ha seguido y ha dicho, bueno, pues ya sacaremos dinero de algún sitio, porque si no está conveniado, pues no podemos ponerlo en presupuestos, ¿no? Yo creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es espabilar, hacer los trabajos que tienen que hacer para que se hagan los convenios y, como dice Elena, pues a nosotros también nos interesaría cuántas más asociaciones están en esta situación.
Y ahora mateix tendrá la oportunidad de responder en el turno de réplica, pero van sentido.
Vamos a ver. A mí es que me encanta escuchar cómo la izquierda lo pone todo a caldo. Según la izquierda todo está fatal, 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 y resulta que está mejor que nunca. Es decir, vamos a ver, los periodos de pago medios se han reducido casi en un 50% los últimos 4 años. Casi un 50%. Una de las cuestiones fundamentales, me consta que el conseller de Ibiza, Salvador Llosa, que está obsesionado con ello, es el tener al día, lo más posiblemente al día, el tema de los pagos. Esto es un asunto. Es decir, el caso AMIF, que evidentemente aquí había un problema del problema de convenio, es que sigue un tratamiento distinto. Es decir, no es lo mismo un automatismo para un pago determinado que el tener que ir verificando vía intervención y vía secretaría todos los pagos que se realizan a AMIF. Efectivamente, aquí hay un retraso, pero que no es mucho mayor que el que puedas encontrar en algunos otros cuestiones. Es especial por el hecho de estar fuera de convenio ya, pero no es, dentro de los que están fuera de convenio tampoco es una exageración. Es decir, esta situación era absolutamente impensable hace antes de que el Partido Popular y que la derecha estuvieran en el Consell, porque antes se les dejaba de la mano de Dios. Es decir, esto, vamos a ver, se dejaba en las manos de empresas privadas el que pues, se pudiera gestionar todos estos asuntos. ¿Alguien se acuerda de cómo se financiaba esta asociación antes? Pues parece que nadie se acuerda ya, pero esto hay que mirarlo y hay que tener una cierta memoria periodística para poder ver quién protestaba y quién no protestaba antes y cómo se silenciaban las protestas.
Moltíssimes gràcies. Idò, iniciem aquest torn de rèplica en el mateix ordre i també us volia posar una pregunta, ja que el Toni Ramon del Partit Popular ha posat aquest tema damunt la taula en el primer torn, que és aquesta cartera de serveis socials, aquest nou model impulsat al 2023, des del Consell defensen que avança aquest model, així que posem també aquest tema damunt la taula per analitzar si és així des dels diferents punts de vista. Endavant, Toni.
Bueno, jo crec que estem en un moment polític que la gent que ens està escoltant el que espera són respostes i gent que treballa. Aquesta política constantment del i tu más, nosaltres no creiem en això, creiem en treballar, en fer polítiques, i per això el Consell Insular d'en Vicent Marí el que estan fent és treballant. Perquè jo m'agradaria no tenir que dir-ho, però també li podria dir en el Partit Socialista que l'any 2019, quan es va entrar a governar allí, ni es pagaven els clubs esportius, ni es pagava les associacions, ni es pagava a ningú, no? I ells, ha que recordar que també varen deixar una bomba judicial de 2,2 milions d'euros a Mamadiba, que està pendent de judici, i és a dir, intenten convertir el que és una causa puntual administrativa d'un pagament a una associació que ja s'està resolguent, i comparar, per exemple, els 2,2 milions que varen deixar penjats a Mamadiba, que Mamadiba va estar prestant serveis sense cap tipus de contracte ni res, i que està pendent d'estar judicialitzat, que han d'anar jutjat. El Partit Socialista i també en Podemos tenen que anar jutjat a resoldre això.
No s'equivoqui, el Partit Socialista no ha d'anar jutjat.
Sí, però era vostè, però era vostè qui governava.
No,
era vostè qui governava.
No digui mentides.
Per tant, tenen tant Podemos...
No digui que no vol l'elit humà, quan l'únic que està fent és parlar del Partit Socialista, senyor Ramon.
Tant Podemos, que era qui duia la conselleria, com el Partit Socialista, que era qui governava l'escondé, té una causa judicial, i ara ens venen a donar lliçons. Miri, nosaltres no creiem en escopir constantment a sa cara de més, nosaltres creiem en treballar. I l'oposició té dos opcions. Un, criticar tot absolutament com si tot el que es faci malament, intentar denigrar i fer aquest tipus de política, que jo crec que la gent ja està bastant cansada, o té una altra opció, que és intentar aportar solucions en positiu, intentar ajudar, intentar fer una política pues, constructiva i d'ajudes. No? I com dic, pues, la cartera de serveis socials el que fa és detectar les necessitats socials que n'hi ha a la illa i relacionar-ho amb les entitats que ho poden resoldre. Aquesta cartera està per primera vegada. Ha estat un avanç molt important en el que és la prestació de serveis socials. I en el cas d'AMIF en concret, s'està pues, treballant en profunditat i amb energia, no només des del Departament de Serveis Socials, sinó també en el Departament de Serveis Econòmics, perquè aquesta causa administrativa, que, ojo, que preocupa, i està damunt, es pugui resoldre quan abans i es puguin pues, subsanar aquests pagaments que estan pendents.
Moltíssimes gràcies. Elena López.
Sí, diu el senyor Ramon que no li agrada criticar ni denigrar, l'únic que ha fet, i que el que li agrada al Partit Popular és donar solucions. No he sentit ni una, però en el cas d'Amadiva, de què és el que passarà. Perdoni, però en el cas d'Amadiv, què és el que passarà? Respecte a Amadiva, si vol, me pot explicar vostè quina diferència hi ha de quan governàvem nosaltres ara respecte a com se li paga Amadiva, perquè és exactament el mateix cas. I si vol que parlem de judicis, també li puc parlar jo de qui és que anirà com a acusat a un judici, que és el president Vicent Marí. Per tant, no digui que no vol parlar d'unes coses quan l'únic que ha fet és parlar de nosaltres. Miri, jo sí que li vaig a dir com es resolen aquestes coses. Aquestes coses resolen no anant per fer COEF, com fan vostès per pagar les subvencions a nit. Aquestes coses es resolen complint les lleis, convocant subvencions per concurrència, com toca, ordinàries, com fan la resta d'administracions. Perquè vostès el que faran ara, i miri, li dic, una factura en reparo com fan a cada ple, i l'acabaran pagant de mala manera per quedar bé amb aquesta gent. Però l'important no és vostès, en altres l'important, són aquests usuaris d'aquesta, per exemple, aquesta només associació, ja veurem quantes altres més estan afectades per la seva falta de gestió, què pensen de tot això? Quines solucions vostè acaba de proposar? Perquè jo no he sentit ni una. Estan parlant de 35 famílies que estan esperant des del 2023. 35 famílies. Des del 2023, que és quan vostès governen el govern balear. I me parlava de quan governàvem naltros. Mira, li puc dir de primera mà que quan governàvem naltros, AEMIF tenia al dia els seus pagaments i funcionava perfectament. I gràcies a això es varen poder anar a un local en el barri d'Espretat, on estan actualment en l'ajuda de l'Ajuntament de Vila, en l'ajuda del Consell i en l'ajuda del govern balear d'Ana Francina Armengol. Algo que ara mateix, en la senyora Provenç, no tenen. Per tant, si volen donar solucions, les donin, perquè ara mateix vostè no ha donat ni una.
Moltíssimes gràcies. Mònica Fernández.
No tengo mucho más que añadir, Elena. Es absolutamente... A mí lo que me parece divertido es que el señor Díaz entre nosotros ha dicho que la izquierda, que lo que hace es siempre y que decir que todo está mal y no, y que todo va perfecto, que curioso, que es exactamente lo que hacen en el Congreso de los Diputados, ¿no? Mm. Que España va mejor que nunca, pero todo va fatal y el gobierno bolivariano socialista que tenemos, que es lo peor.
Que nadie supo comprar casas, ni cosas así. No, vivienda.
Sí, sí, pero eso será. Eso que es nadie que si se pueda comprar una casa en Baleares no tiene que ver con el gobierno de España, tiene que ver con que el gobierno de Baleares no quiere aplicar las herramientas que tienen. Pero el Partido Popular dice que ellos van por trabajo y que la cartera social pues es para ver las necesidades sociales que tiene Ibiza. El mayor problema social que tiene Ibiza es la falta de vivienda y no he visto nada que hayan hecho a raíz de eso, ¿no? Ellos siempre dicen que trabajan, me gustaría saber en qué trabajan, porque no hay ninguna clase de mejoría o de solución que ponga encima de la mesa para poder revertir todas estas cosas que estamos viviendo, ¿no?
Muchísimas gracias.
Hombre, igual ahora se le ocurriría a usted, Mónica, darle el dinero de Amadif a las familias para que puedan comprar una casa. Porque es capaz de decir semejantes barbaridades, ¿no? ¿Sí? A ver, estamos hablando de un tema muy concreto.
Todos sabemos que el asunto
de vivienda es el principal problema que hay en la isla. Lo es. No hay que olvidar que también la esclerosis múltiple es un gran problema.
Nosotros y que afortunadamente no somos favorables esta comunidad de comprar
autónoma, esta comunidad autónoma ha sido de las primeras que ha tenido algún tipo de incidencia en el asunto de la esclerosis múltiple, de las que ha sacado antes que algunas otras comunidades autónomas, ha sacado adelante las asociaciones, ha ayudado y ha favorecido este tipo de tal. Porque la esclerosis múltiple tampoco es un asunto que lleve, o sea, que haya sido reconocido formalmente como algo digno de ser ayudado hasta hace relativamente bastante poco tiempo, ¿eh? Yo creo que en los últimos 10-15 años es cuando ha empezado a haber una concienciación sobre el tema de la esclerosis múltiple que antes no existía. Es decir, gracias a que ha habido mucha gente que se ha movido, etcétera, etcétera. Pero las administraciones han funcionado y siguen funcionando. A mí el que haya un retraso en el pago a EMIF es una cuestión grave, sin duda alguna, pero que tampoco es para cortarse las venas por ello. Es decir, se soluciona y punto. Y yo creo que lo van a solucionar rápidamente porque me consta que si ya le digo que al conseller Llosa lo único que le importa en este mundo es que la gente cobre a tiempo. Y por eso, Elena, por eso aparecen tantas. Nos encontramos muchas veces en el Consell con que tenemos que aprobar pagos que no han pasado correctamente todos los filtros de la administración de intervención. ¿Por qué? Porque corre prisa que lo cobren y tenemos que convalidarlo y decir, oye, pues hay que convalidarlo.
No, vale. Si pagar a la gente, eso es obvio, sí, que hay que pagarles, que pero lo suyo sería pagarlos tal y como dicen las leyes,
sí,
pienso
claro
yo,
que
¿no?
Sí, dicen las leyes, claro que sí.
Exactamente.
Vale, més assumptes, que els minuts van passant i tenim molts assumptes, que avui és l'últim debat de la temporada, recordam, i sé que hi ha moltes coses a parlar. Regulació d'entrada de vehicles, la tenim en marxa des de fa relativament poc, 11 dies, no? Si no vaig equivocada. I el Consell ha anunciat que sancionarà els vehicles dels turistes que no paguin la taxa diària per circular per aquí, per les nostres illes. Obrim conversa sobre les sancions perquè parlem sobretot dels vehicles que ja estan aquí circulant sense permís, perquè molts conductors asseguren que desconeixien que necessitaven un permís per circular per les carreteres d'Eivissa. Per tant, una vegada ja els tenim aquí en aquests cotxes, que jo crec que arriben per navilieres i això ja es tramita automàticament, per tant, no sé com pot arribar algú aquí sense saber que necessita aquest permís. Us volia demanar que parlem sobre això. Començava amb la Mònica Fernández, Unides Podem.
Sí, bueno, yo iba más o menos por ese camino, ¿no? Primero, las navieras saben que no pueden traer vehículos que no tienen autorización de estar aquí. Tal vez la administración hace las cosas mal y el que paga el pato es el usuario. Yo creo que el cupo que hay ahora mismo ha sido una cosa muy trabajada por parte de la oposición en el Consell, y que a lo mejor se tendría que mirar si no se tiene que multar a las navieras también si traen coches aquí que no tienen autorización de circular por aquí. Yo creo que el Consell, gobernado por el Partido Popular, como siempre, hace que los que paguen el pato son los que no deberían tener que pagar el pato, ¿no?
Muchísimas gracias.
O sea, los que vienen en coche sin permiso.
Toni Ramon, sí, del Partit Popular.
Perquè nadie les ha dicho que lo tienen que hacer, tal vez.
Jo el que crec és que no podem estar constantment demanant que hi hagi una regulació centrada de vehicles i ara que ja n'hi ha i que hem aconseguit posar en marxa una regulació centrada de vehicles, tot sigui un problema i tot sigui una crítica, no? Entonces, jo crec que convé anar en el fons de l'assumpte. Aquí hi ha molta gent, la gran majoria, que ens està demanant que puguem conviure, no?, amb tota la càrrega que té aquesta illa. I per això s'han fet innumerables accions. S'ha regulat l'arribada de creuers, no?, perquè puguin arribar de manera escalonada. S'ha perseguit l'intrusisme il·legal per poder posar més vivenda i baixar la pressió. S'ha intentat desestacionalitzar la temporada. En aquest moment tenim menys visitants en agost. I una altra de les mesures per poder baixar la càrrega ha estat regular l'entrada de vehicles. I pensam que, bueno, ja han passat, ja es va posar en marxa, com totes les coses que s'executen, perquè això és el que té quan algú fa alguna cosa, hi haurà molta gent que ho sabrà. Qualsevol que fa alguna cosa té que anar optimitzant i té que anar millorant. Varen posar en marxa la temporada passada i enguany ja venim amb un model que és més òptim i que té i que necessita, pues, que hi hagi modificacions puntuals, no? Per tant, està durant juny, juliol, agost i durant, bueno, a partir d'aquesta temporada de juny fins a final de setembre per poder accedir a la illa. Hauràs de tenir un permís, haurà de pagar una petita tassa, que si no m'equivoco és un euro, i n'hi ha un control de matrícula quan baixes de l'embarcació. Han rebut crítiques també per les sancions, però és que per això n'hi ha una llei. És que una llei sense sancions és una recomanació. Per això és necessari, claro que sí que n'hi ha sancions, com a tantes altres coses. I jo crec que, en definitiva, és que sàpiga que podrà arribar antes a dur seu fi a escola, que no tindrà que tenir aquesta pressió de poder trobar aparcament, que podrà circular amb més llibertat per la illa, jo crec que estarà content que prenguem mesures com, per exemple, la regulació d'entrada de vehicles. I en aquest sentit, pues, al final és reflectir a les institucions públiques una opinió que jo crec que n'hi ha unanimitat en el carrer, que tenim que fer tot el possible perquè la convivència entre els residents i la gent que ens ve a visitar, ja siguin turistes o gent que entra en vehicles, sigui possible. Entonces, pues, bueno, hi ha un cupo de 17.000 vehicles, que 14.000 estan reservats a vehicles de rentacar i aquests 3.000 restants, pues, hauran de tenir una autorització per poder accedir a ella.
Moltíssimes gràcies, Jaime Díaz Entresol.
Bueno, como bien sabéis, nuestro grupo se opuso a la aprobación de esta norma, pero no por entender que esta norma fuera injusta en sí misma, sino por entender que no debía ser competente una administración local para tomar una decisión que afectara a la movilidad general de las personas. Es decir, entiendo que la movilidad general de las personas está recogida en la Constitución como un derecho fundamental y que solamente una norma de carácter estatal podría establecer los mecanismos para poder limitar temporalmente el número de vehículos que se mueven dentro de una zona determinada de la nación. Independientemente de eso, una vez que ha sido aprobada la norma, pues es claro que esta norma no se podría cumplir si no tuviera un expediente sancionador. Y es que no veo que la noticia sea que el Consejo va a sancionar a los vehículos que incumplan la norma. Es que esto es lo que se llama una perogrullada. Es que es lo más lógico del mundo. ¿Vale? A ver, yo entiendo que hay unas cosas que son muy peculiares, como por ejemplo que es que está permitido que entren casi sin limitación y sin pagar tasa los vehículos que vienen de residentes en Menorca y en Mallorca, y sin embargo los de Formentera no. Pero claro, también nos pasa a nosotros que es que no podemos ir a Formentera si no pagamos la tasa o no tenemos una circunstancia especial que nos permita estar allí. A ver, esto es una cosa, a mí desde mi punto de vista me parece que son administraciones locales implicadas en una cuestión que toma la decisión de que entras, sales, te dejo entrar, te dejo salir, todo lo demás. No sé, a mí esto me parece que estamos en una situación peor que la de hace 10 años. Y estamos en una situación parecida a la situación que había en los países del este cuando necesitabas un permiso para poder desplazarte de una ciudad a otra. Estamos lo mismo. Antes era por una serie de razones y ahora es por otras. Ahora es porque molestan. Antes era, pues, por cuestiones de planificación económica. Pero eso es así. Estamos planificando, en nuestras vidas están siendo condicionadas por decisiones tomadas por administraciones públicas.
Moltíssimes gràcies. Elena López.
Sí, bé, jo crec que qualsevol que estigui o visqui a la nostra illa és plenament conscient de que alguna cosa s'ha de fer, no? Que anem, que anem a pitjor, que no hi cabem, que més enllà de la temporada turística estem saturats en matèria de carreteres. I en aquesta línia nosaltres sempre hem tingut la postura ambiciosa d'impulsar mesures en aquest sentit i de donar-li un punt més de valentia. No? Nosaltres hem de pensar i així ho defensam tant en els plenaris com en les nostres comunicacions públiques, que hem d'anar més, no? Que sí, que hem fet aquesta llei, que la vàrem impulsar, que el Consell ha aplicat aquest reglament que comença ara a posar-se en marxa, però jo crec que a nivell de ciutadania no es palpen aquests resultats. M'acosta pensar que algun ciutadà pugui dir que estan menys saturades les nostres carreteres. Per tant, hem d'anar a més, hem de ser molt més ambiciosos en aquest sentit, molt més valents, perquè la realitat és que estan massificats, la realitat és que estan saturades les nostres carreteres i la realitat és que encara no tenim un transport públic com toca, eficient, necessari, imprescindible per poder llevar vehicles també de les nostres carreteres i que els turistes no es vegin obligats a llogar un vehicle o que en altres mateixos tinguem que tirar sempre de vehicles o no puguem acabar de confiar en el transport públic. Per tant, el camí està iniciat, però des del nostre punt de vista hem d'anar a molt més i ser molt més valents del que estem ara mateix, independentment de les sancions, que és el que tu preguntaves. No? La sanció forma part d'aquesta llei, d'aquest reglament, però no és, diguéssim, la part essencial. Òbviament, si algú no compleix una llei, se l'ha de sancionar, però jo crec que el debat està en la filosofia i l'aplicació d'aquesta llei i com us afecta a la nostra societat i en el nostre dia a dia.
Moltíssimes gràcies. Només ara, abans d'iniciar aquest torn de rèplica, només un parell de xifres, perquè el topall enguany s'ha fixat en 17.000 vehicles en el dia com a màxim i s'espera que s'arribi en aquesta xifra màxima durant una vintena de dies en el mes d'agost. L'any passat, que com comentàvem va ser el primer que es va limitar l'entrada de vehicles, van arribar 32.000 menys. I hem de recordar, com també heu posat damunt la taula, que els ciutadans o els residents de Mallorca i de Menorca estan exclosos en aquest cas. Per tant, Mónica Fernández.
Bueno, yo también creo que los de Formentera también deberían estar excluidos, porque creo que los que estamos en comunidad autónoma tenemos que poder ir de un sitio a otro también con nuestro vehículo. Pero lo que me gustaría decir está en la Constitución del libre movimiento ciudadano, pero en ningún sitio pone que tiene que ser con un vehículo privado. Me refiero, garantizar un buen servicio público también garantiza la libre circulación de las personas, ¿no?
Ayuda, sin duda.
por eso digo que no es y en un sitio. A ver, también se puede ir caminando, se puede ir en otros
a caballo. Mira, bueno, como los de Vox, que
si
gustan mucho
los caballos. Si es a caballo, pues será a caballo, porque yo creo que no existe en ningún sitio una prohibición de ir de una ciudad a otra, que como se hacía en la tan temida
Unión Soviética.
Unión Soviética, eso. Yo creo que la reducción de entrada de vehículos está muy bien, lo hemos pedido nosotros desde 2015, que todo el mundo decía, no, eso es imposible. Ahora todos se rascan las vestiduras y dicen, no, nosotros hemos empezado y me alegro muchísimo, de verdad. Pero yo sigo pensando que las cosas se tienen que seguir haciendo bien y seguir mirando cómo dice Elena, ir a menos aún, poner un transporte público que sea absolutamente eficaz para que no tengamos que utilizar, ni siquiera los que vivamos aquí, los vehículos. Porque yo hoy he venido desde San Jordi a San Rafael y la rotonda del recinto ferial es apoteósica.
Apoteósica es una preciosa manera de definir. ¿Alguna cosa más a afegir? Toni Ramon, del Partit Popular.
Yo creo que aquí lo importante es, fixaos el fondo de ese asunto, ¿no? Aquí lo importante es que se están haciendo cosas. Entonces, si els meus companys del grup de l'Esquerra tenen tantes coses que criticar i que diuen que està tot tan malament, per nosaltres, bona senyal. Bona senyal perquè vol dir que s'estan fent coses, no? El 2000, amb aquesta prova que es va fer de regulació d'entrada de vehicles ahir, el 2025, es cupo màximo, si no m'equivoco, eren 20.000 i s'ha reduït en 2.500. És a dir, estem en 17.500. És a dir, poc a poc es va calibrant. Des del nostre punt de vista, no té res dolent que ningú vulgui venir a Saïlla i venir aquí en su seu vehicle, ni molt menys. El que és dolent és que venguen més gent de la que podem absorbir i que això provoqui un malestar en els residents i que es generi una situació d'incompatibilitat, no? Per tant, nosaltres pensem que no n'hi ha que entrar en radicalisme, senzillament n'hi ha que fer una gestió que tinga sentit comú, que sigui ordenada i que permeti que tothom pugui fer la seva vida de la millor manera possible, no? Que n'hi ha que anar a més o que n'hi ha que anar a menys? Doncs bueno, hi ha que anar veient-ho, no? Ara n'hi ha un model, que són 17.500 cotxes d'entrada, posarà en marxa amb més recursos durant aquest any, i si n'hi ha que anar ajustant o n'hi ha que anar regulant, doncs es anirà fent, no? Però crec que no és positiu una crítica constant i destructiva, no? Jo animaria els meus companys, jo per exemple en Helena, com us coneixem, que els dos hem set regidors de Depòs, hem treballat i hem fet coses junts, per què n'hi ha que tenir aquesta manera i aquesta política, no? De crítica constant i voler destruir tot el que fan els altres. Nosaltres no creiem en això i estic segur que ells personalment tampoc, però bueno, ja sabeu que aquest món funciona una mica així, no? Però bueno, com dic, pues, per tancar aquest assumpte, fa falta que tot el que passa a Castilla estigui en convivència amb els ciutadans, fa falta anar regulant a poc, s'han fet més coses que mai, perquè ells diuen moltes coses, però quan perseguien els intrusismes es dedicaven a comptar tovalloles, i tot això que ara critiquen ho podrien haver fet ells i tampoc no van fer res. I ara ens tenim el Consell Insular amb Vicent Marí, que fa coses, que està executant moltes iniciatives, i per supost pues, que bueno, pues, també està a disposició de la crítica dels partits polítics d'oposició, que des del meu punt de vista és l'únic que estan fent.
Moltíssimes gràcies. Jaime Díaz, d'Entre
Sí,
Sotos.
Sí, solamente añadir una pequeña pincelada y respecto del informe. El informe sobre el cual se ha basado toda la limitación de los vehículos es un informe realizado por el Consejo Insular, en el cual se habla de que el problema de la perturbación de la vida normal respecto del tráfico, es decir, la molestia, porque tampoco es una cuestión de carácter ecológico la limitación, es solamente una cuestión de molestias, se produce en 5 puntos de la isla. Y en momentos muy concretos, es decir, no el resto de la isla, es decir, el resto de la isla más o menos sigue teniendo una fluidez relativa dentro del tráfico. Pero claro, también se podían tomar otro tipo de medidas. Una principal medida debería ser el fomento de un transporte público eficaz, tal y como todos estamos de acuerdo, todos los partidos políticos estamos de acuerdo en que el transporte público eficaz ayudaría muchísimo a relajar la presión que hay sobre las carreteras. Pero también puede haber otro tipo de intervenciones de carácter físico. Es decir, es muy probable que, por ejemplo, la rotonda de los cazadores que se está arreglando ahora suponga una reducción de la presión automovilística en la zona. Me refiero a la intensidad de la presión. Es decir, por supuesto, mira, por ejemplo, entre la carretera del aeropuerto prácticamente no tiene ninguna presión. ¿Por qué? Porque es una autovía. Pero claro, no vas a montar autovías por toda la isla, está claro. Pero sí se pueden hacer modificaciones puntuales en las carreteras para que aquellos lugares donde se producen atascos y todo lo demás se mejoren. No limitarse solamente, no, es que vamos a prohibir, que es lo más barato y además nos va a dar dinero. Claro.
Moltíssimes gràcies, Helena López, i ara amb el últim tema.
En aquest cas, jo no crec que hagi set un punt, com diu el senyor Ramon, que han fet una crítica destructiva, al contrari. Jo crec que des de la oposició en el Consell hem viscut un camí d'impulsar-ho en altres, en el que el PP s'ha vist arrastrat i ho ha anat posant en marxa com a govern que són, i hem de ser clars i sincers. Totes les millores, i si s'ha anat a més, ha set per aportacions de oposició que s'han incorporat tant a la llei com en el reglament. Per tant, nosaltres el que sí pensam és que queda molt per fer i és el que instam i demanam aquí i a tots els foros. Pensem una cosa, perquè tinguem tots un exemple gràfic, hi ha únicament dos càmeres controlant tota l'entrada de vehicles, no? Pues bueno, és evident que amb dos càmeres tota centrada de vehicles queda molta feina per fer perquè sigui un sistema efectiu, transparent, controlat, que es pugui gestionar, que es pugui administrar. entenem també que altres millores poden ser pues, millors campanyes o alguna campanya informativa pues, perquè no passin aquests casos com l'exemple que posaven de gent que no sap si té que pagar, si no, si la sancionen, si no. Per què passa això? Perquè hi ha falta d'informació. Per tant, tots aquests aspectes, des de l'oposició, nosaltres instam a que es millori, no? I a que es continuï amb aquesta línia de ser més valents, d'anar guanyant i d'anar forçant el sistema, perquè és evident que si hi ha hagut reduccions es basen en informes que s'han aportat a la institució i perquè la oposició principalment hem apretat per aquestes reduccions.
Moltíssimes gràcies. Tenim temps per un últim tema que jo crec que també ens afecta en major mesura a tots els que tenim la sort de tenir un vehicle i circular amb ell habitualment per l'illa d'Eivissa. Vol dir que si tens el privilegi de tenir un cotxe i circular per aquesta illa, periòdicament has de passar una inspecció tècnica per fer-ho de manera segura. Què passa? Que a dia d'avui, quan demanes cita, igual d'aquí a que te la donguin, igual ja no tens cotxe. S'ha de fer alguna cosa també amb aquest sistema d'inspecció tècnica de vehicles, bàsicament perquè és obligatori passar-la. El Consell d'Eivissa ha anunciat que reforçarà aquest servei i per part del PSOE es denuncia que aquest sistema es vol privatitzar. Així que posa el tema de la ITV damunt la taula, us demanaré brevetat, evidentment serà un tema des que jo crec que quan tornem d'aquesta aturada de 2 mesos i reprenguem els debats el tornarem a posar damunt la taula, tindrem més temps. Així que, Elena López, què opinem d'aquesta
ITV? Bé, a veure, això és la crònica d'una mort anunciada, no? Nosaltres venim denunciant any darrere any, des que el senyor Vicent Marí va entrar en el Consell Insular i va fer el mega anuncio que va ser el primer que va fer quan va entrar que faria una segona ITV fixa, doncs no només no l'ha fet, sinó que aquests anys veníem anunciant que hi havia una intenció de privatitzar-la, de que pagués desapareguent aquest servei públic, ens deien mentiders, ens deien pues, bueno, que crítics, ens deien de tot i l'evidència la tenim aquí. No només no s'ha millorat el servei, sinó que s'està menyspreant si TV pública que tenim basta anar allí i veure com no hi ha cotxes, veure com a la web no hi ha cites, no pots agafar cita o si te la donen d'aquí a 5 o 6 mesos. En canvi, quan es va evidenciar que aquesta ITV pública se privatitzaria, quina casualitat, quan ho vàrem denunciar, que 2 dies després es varen obrir un munt de cites, no? Anaves a la pàgina web i de sobte hi havia cites. Lo important, com a resum, com us afectarà a la nostra butxaca el fet de que es privatitzi aquest servei, no? Que jo crec que és el que interessa a tothom. Òbviament és un servei que ha de millorar, però a costa dels ciutadans que hauran de pagar quasi el doble del que estan pagant ara per aquesta falta d'eficàcia i de gestió del govern de Vicent Marí.
Moltíssimes gràcies. Brevetat, si us plau, Mònica Fernández.
Sí, bueno, yo creo que es el modus operandi con todas las cosas públicas, ¿no? Primero se destroza el servicio público con una gestión absolutamente ineficaz hasta que los usuarios están tan hasta las narices de tener listas de espera y de tada, y luego se dice, pues la única solución es privatizar, y ahí vamos. ¿Y con qué consecuencia? Pues que los usuarios tengan que pagar mucho más.
Muchísimas gracias. Toni Ramon, del Partit Popular.
Perquè quedi clar, no es privatitzarà ningú servei de la ITV. Anem a veure.
Dice otra cosa.
No se privatitza la ITV. S'obri la possibilitat de que n'hi hagi més estacions autoritzades,
privades,
però el control segueix sent públic. És desconsell. Privatitzar seria vendre o abandonar el servei. Privatitzar seria deixar preus lliures. Privatitzar seria deixar la gestió en mans d'una. No es privatitza ningú servei. Pels grups de l'esquerra, pels grups de l'esquerra, tot el que no sigui esperar 6 mesos es privatitzar. I aquí l'únic que s'està fent és autoritzar estacions privades perquè puguen passar a servei. Sempre vages control del Consell Insular, sempre amb un preu tasat i intentant optimitzar el servei, perquè una vegada que s'han instal·lat ITVs mòbils, que s'ha reforçat el servei de la ITV, que s'han ampliat contractes, que s'han augmentat inspeccions, que s'han incorporat noves línies mòbils, que n'hi ha més cites, si encara seguim amb 6 mesos d'espera, alguna cosa n'hi ha que fer.
Però si no hi ha ningú, si té UB.
Algú
hi ha 6 mesos d'espera perquè no doneu cites.
Entonces, una altra volta tornaves a criticar. Algú n'hi ha que fer, i aquí l'únic que es fa és habilitar empreses privades que puguen fer un servei que és públic, perquè el preu està tasat i perquè està baix el control del Consell. Per tant, aquesta és una solució. A més de que s'adelanten altres assumptes, com per exemple perquè n'hi ha un 40% d'absentisme a les cites i ara doncs, n'hi haurà que pagar per endavantit. Assegurem-nos que aquí quedava una cita, doncs realment va. I com dic, doncs una acció més i s'estan prenent responsabilitats i s'estan fent coses per solucionar els problemes de la gent i no deixar que aquestos corrin.
Moltíssimes gràcies. Jaime Díaz, en tres.
Sí, nosotros propusimos algo mucho más ambicioso, que era utilizar el sistema alemán, no el sistema... El sistema este que es mixto, que hay en... Sistema alemán significa que hay talleres autorizados que pueden pasar la ITV y que además pueden hacer arreglos de vehículos y todo lo demás. Eso sí era una forma de privatizar la gestión. Lo que pasa es que evidentemente la revisión, la autorización tiene que estar convalidada por una autoridad, como ocurre siempre en todos los países del mundo. ¿Por qué? Pero sin embargo tampoco hay una teoría política que diga que la vigilancia del cumplimiento de la bondad de los vehículos tenga que ser algo que haga el sector público. No tiene por qué serlo. De hecho, hay muchísimas cosas que hacemos que parecería que debería ser por el sector público, pues bueno, por eso también tampoco existirían médicos privados, cosas así, ¿sabes? Entonces, por lo tanto, nosotros habíamos propuesto una cosa más ambiciosa y el Consejo ha optado por una solución intermedia que a mí, desde mi punto de vista, me parece mejor que la situación anterior.
Idò, us volia agrair moltíssim perquè ho hem de deixar aquí ja, com haureu comprovat. Jo estava ja aquí fent gestos a tothom de per favor anem acabant. Us volia agrair moltíssim que més a més vingueu aquí als debats, a tots els grups polítics. Com sempre, moltes gràcies per la paciència a tots els vostres caps de premsa, que de veritat en tenen molta, els que teniu cap de premsa, i els que li dieu amb jo directament també, moltíssimes gràcies per la paciència. I mos veiem en setembre, tornades a escola.
Que tingueu molt bon estiu.
Que tingueu molt bon estiu altres també i farem balanç de com ha anat l'estiu, de com ha anat la temporada i segurament alguns d'aquests temes tornaran a sortir en els debats.
I a vosaltres gràcies per ser convidada.
Gràcies a vosaltres.
Un placer que sempre és esta tertúlia.
Elena López, gràcies. Mònica Fernández, gràcies. Jaime Díaz, d'Entre Sotos i Toni Ramon. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Laura.
12:54 minuts, feim dos minutets d'aturada i enfilem el final del programa d'avui.
I de tres ràdios... Cultura.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botat de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. L'agenda. Rumors spreading round, and that takes its time. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.
12:57, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant El Dia Eivissa i Formentera i en aquesta part final del programa ens toca repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia. Nieves, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Vila per assistir a la inauguració de l'exposició Convençut, que són al terrat esperant que arribi jo, de l'artista eivissenc Josep Rosales.
La nostra sala acull aquesta proposta artística que convida a la reflexió a través d'un llenguatge visual personal i evocador. La mostra reuneix 57 obres recents de Rosales, un dels principals exponents de la pintura no figurativa de les Pitiüses. La inauguració serà a les 8 de la tarda i la mostra es podrà visitar fins el dia 27 de juny en horari de matí i de tarda.
També a Vila, el programa de l'Ibiza Pride 2026 compta avui amb dues propostes.
Sí, a les 6:30 de la tarda es celebra At Manity Flow, un esdeveniment creat especialment per homes que volen baixar el ritme, reconnectar amb si mateixos i compartir des de l'autenticitat. La cita és al Casal d'Igualtat i per assistir és necessari reservar plaça. I a les 8 de la tarda, Can Ventosa acull la proposta Noche de Chicas, un espectacle de comèdia només per a dones, protagonitzat per la còmica Silde Castro i en què hi haurà monòlegs còmics, consultori, karaoke, sortejos, regals i moltes sorpreses. Les entrades estan a la venda a un preu de 20 euros.
I de Vilamun anem a Sant Agustí per veure l'exposició Obres del Taller Municipal de Pintura.
La mostra reuneix els treballs dels alumnes dels cursos de l'Ajuntament de Sant Josep. Es pot visitar de 7 a 9 de la tarda a la sala d'exposicions de Can Curt.
I acabem també a Sant Josep per visitar El Sitio de Mi Recreo d'Ana Julia Fragua, que està en els seus últims dies ja d'exposició.
Sí, el Centre de Cultura Can Geroni acull aquesta mostra d'obres que neixen del diàleg entre l'entorn natural i l'experiència íntima i que s'inspiren en l'illa, en la seva llum i en el seu paisatge. L'exposició es pot visitar aquesta tarda de 6 a 9 i estarà oberta fins aquest diumenge, dia 14 de juny.
Molt bé, doncs quedem amb tot això, Nieves. Moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims segons del programa felicitam el músic estatunidenc Frank Beard, que va néixer tal dia com avui de l'any 1949, avui fa 77 anyets. És conegut per ser el bateria de la banda de blues rock i hard rock ZZ Top, formada a finals dels anys 60, a més de participar en altres projectes. Avui el felicitam i ens acomiadam del programa d'avui escoltant La Grange, un tema de ZZ Top de l'any 1973. Ho deixem aquí i demà tornem a les 12:04 puntuals aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la 1:00.